els camins. De la música. Amigues, amics de Ràdio Clara, al 104.4 de la freqüència modulada de la ciutat de València, bona nit, bon dia, bona vesprada i benvingudes, benvinguts a un nou programa de Els Camins de la Música. Com darrerament estem fent, vaig a recordar-vos que Ràdio Clara està un poc estreta en el sentit econòmic de la paraula i necessita de la vostra col·laboració econòmica per a poder mantindre's en l'aire. Ja sabem que som mals temps, ja sabem com està la cosa, però precisament per això la cosa està també un poc apretada per a nosaltres, per a Ràdio Clara, i és per això que us demanem que si ens agrada la nostra tasca, si penseu que una tasca com la que fa Ràdio Clara de difondre eixes coses que ningú més difon, que diu eixes coses que ningú més diu i que fins i tot de vegades posa la música que ningú més posa, jo crec que pensareu i reflexionareu que paga la pena fer una espenta econòmica i tractar de mantindre en l'aire aquesta il·lusió que és Ràdio Clara. Per a fer-ho, podeu entrar en la web de radioclara.org o lliuredirecte.info i en la primera pàgina que s'obri a la dreta n'hi ha un banner on estan totes les formes que tenim organitzades per a tractar de que pugueu col·laborar econòmicament amb aquest projecte tan il·lusionant. Gràcies a tota aquella gent que ja ho ha fet i que ens recolzava i ens recolza, i als que encara no s'heu fet l'ànim, si us plau, feu un esforç i n'hi ha fins i tot la possibilitat de finançar amb un euro al dia. Ràdio Clara us necessita, com deia aquell cartell famós del tio Sam quan volia reclutar gent per anar a la guerra, però evidentment això no és el mateix. I anem a començar amb allò que ens du a aquestes zones. Avui potser algú es sorprendrà de les músiques que aneu a escoltar i sobretot de la persona que ha produït aquestes músiques. Perquè es tracta, més que d'una persona, un personatge. De fet, al llarg de la seva carrera ha encarnat diversos personatges des del punt de vista d'allò que es diu music business per a tractar de popularitzar-se. Es tracta, i estem parlant, de David Bowie, una persona que ja sabeu que ens va abandonar fa no massa i que molta gent li agrada, entre ells em trobo jo, però que n'hi ha altra gent que no li agrada gens ni miqueta. Sol ser una d'aquestes persones de sí o no. Però el que és molt probable que la majoria de vosaltres, fins i tot si us agradava David Bowie, no hagi escoltat, o almenys no hagi escoltat d'aquesta manera que aneu a escoltar avui, tot replegat, tota una sèrie de peces que va fer a finals dels anys 70, 1970, després de que convivia en Califòrnia, estava absolutament pillat per la cocaïna, ell se'n va donar i després d'una certa reflexió va decidir pegar a fugir d'aquell ambient que li estava resultant tan perjudicial per a la salut física i mental. Afortunadament va poder eixir d'aquest pou i per a fer-ho se'n va vindre cap a Europa. Ell, recordem que és anglès, i que es va anar primer a Suïssa, però sobretot l'ambient en el que es va col·locar, per dir-ho així, era l'ambient berlinès. Un ambient que en aquell moment estava força interessant perquè n'hi havia una sèrie de gent que estava generant una música absolutament innovadora que, de fet, encara en Alemanya continua tenint molta importància i que, a més, la seva influència ha arribat també a les àrees de la música, per entendre'ns, clàssica o culta, que és l'electrònica, que personificaven en aquell moment, fonamentalment, els dos grups més coneguts són Kraftwerk i Neu, grups que feien música amb ordinadors exclusivament, sintetitzadors sobretot, i que feien aquest tecno tan especial que varen fer aquella gent i que en algun cas continuen fent. La seva estada allà en Alemanya va ser importantíssim per ell perquè va quedar fascinat per aquests sons, així com la trobada en dues persones també molt interessants des del punt de vista musical, com són Brian Eno, sobretot, un home que després de passar per Roxy Music i quan va abandonar el grup es va dedicar, i encara continua, a la música d'avantguarda, sobretot feta amb sintetitzadors, i Iggy Pop, una persona a la qual pràcticament David Bowie va espentar a l'escena, al primer pla, i de fet en la primera gira que va fer Iggy Pop als anys 78, doncs ell anava com a teclista del grup, com una forma de recolzar, però evidentment feia moltes més coses que ser el teclista, i la música del primer disc d'Iggy Pop està molt influenciada per aquest moment creatiu, a més, de David Bowie. La música de David Bowie que aneu a escoltar és música de la que s'anomena trilogia berlinesa, però exclusivament les penses, les composicions instrumentals. Unes composicions que varen ser mal acollides, sobretot per la seva gravadora, que era la RCA, que volia continuar amb els èxits que havia tingut prèviament fent cançons del pop que va fer inicialment, i sobretot, per exemple, una molt coneguda i que va tenir un èxit va ser el Station to Station, un disc del qual ell estava tan col·locat que poc temps després va dir que ni se'n recordava que l'havia gravat. Doncs en tot aquest conjunt de persones i circumstàncies, junt al fet de certs problemes de tipus comercial que el van dur a trencar amb el seu mànager d'aquell moment, portant-se fins i tot a Jui per temes de propietat intel·lectual, ell va fer sobretot tres discos que s'anomenen la trilogia de Berlín, on en les cares A posava les cançons amb lletra, per entendre'ns, cançons cantades, però que les cares B solien ser majoritàriament o totalment instrumentals. Instrumentals, ja veureu, d'una forma molt variada, influït també per una corrent que en aquell moment estava molt en voga des del punt de vista de la música clàssica, que era la música minimalista. Fins i tot de la música del primer disc, que s'anomena Low, Philip Glass va dir que David Bowie era un geni de la música i, a més, es va inspirar en aquesta música per a fer la seva primera sinfonia, així com també es va inspirar, segons ell mateix diu, per a fer la seva segona sinfonia en el disc de Heroes. Com les músiques són molt especials, amb uns ambients un poc variats, foscos, i evidentment n'hi ha tant instrumentació electrònica com instrumentació convencional, doncs la vaig a posar tota seguida, com si fos una mena de suite, per entendre'ns, i allí aneu a trobar tot tipus d'ambient, des del minimalisme més estricte fins a música molt fosca, fosquíssima, fins a algunes peces que sonen com a rock, però que no són exactament rock. En fi, David Bowie va trencar molts esquemes. I en aquesta època va ser l'època, segons ell mateix va dir, de major creativitat seua. Anem, doncs, a escoltar les peces instrumentals del grup de discos, de tres discos, que s'anomenen The Berlin Trilogy. Les peces estan posades per ordre cronològic perquè pugueu veure l'evolució que va tindre al llarg dels 4, 3, 5 anys que va durar aquesta trilogia.
Thank you.
Les peces s'anomenaven Speedo's Life, A New Carol in a New Town, Art the Gate, Weeping Wall, Subterraneans, Videos Snyder, Sense of Doubt, Most Gordon, New Colm, Art the Gate i Crystal Japan. En les darreres va intervindre també Robert Fripp, el guitarrista de King Crimson, col·laborant en el disc. Espere no haver provocat cap mal de cap en ningú ni ninguna de les persones que s'hagin decidit per fi escoltar aquest programa. Senzillament, jo pensava que era una música que calia rescatar perquè no sols els grans èxits que va tindre com a artista pop defineixen a David Bowie. David Bowie va fer, per exemple, que una gran admirada en aquest programa, Maria Schneider, la directora de l'orquestra de jazz nord-americana, li arranjar una cançó del que va ser el seu disc pòstum. Sabeu que esteu als Camins de la Música, Ràdio Clara, que s'emet aquest programa els dijous a les 4 de la vesprada i els dissabtes a les 11:30 de la nit, i que en la web nostra, caminsdelamusica.net, podreu trobar tant el programa en format MP3 de qualitat màxima com algunes informacions i referències per a que pugueu saber si vos avellis alguna cosa més d'aquesta música. Amigues, amics, molta salut per a tothom.